creiem que un recurs així també pot ser un espai de seguretat per elles, no? Un espai on poder també crear xarxa entre elles i amb les professionals, que pot ser després molt profitós quan aconsegueixin un habitatge, no? I sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat, que és el nostre objectiu, doncs també mantenir aquesta xarxa.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha posat en marxa un nou recurs destinat a oferir suport i acompanyament a dones en situació de vulnerabilitat. Es tracta d'un allotjament d'acollida per a mares amb fills i filles menors que han perdut l'habitatge. La iniciativa s'emmarca en l'estratègia municipal d'ampliar les alternatives habitacionals i donar resposta a les necessitats dels col·lectius vulnerables. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest nou recurs que s'ha posat en marxa a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Associació de Veïns de Sant Feliu denuncia que la llista d'espera per ser atès per un metge al cap de Sant Feliu supera els 30 dies, una situació que amb l'arribada de l'estiu temen que vagi a més. També es mostren preocupats, han dit, per la reducció del servei de pediatria.
Como no se sustituyen ni las vacaciones, ni se sustituyen las bajas, ni las jubilaciones, pues cada vez pues tenemos menos personal y que esto es inaceptable. Tienen un centro aquí de salud a medio rendimiento.
Sincopat, dirigit per Paul Digler, ha estat guardonat com el millor curtmetratge de la 7a edició del Festival Filmserè. Aquest certamen internacional l'organitza l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Eduard Fontserè de la Florida i enguany ha rebut prop d'un miler de curtmetratges professionals d'arreu del món.
Crec que no ho havia vist mai que uns alumnes de quart d'ESO poguessin arribar a muntar aquest nivell d'implicació i sobretot de tria després també de curtmetratges, tots els visionats, o sigui, és una feinada.
I en esports, el nou projecte del Centre d'Esports d'Hospitalet ja compta amb tres noves incorporacions, el lateral esquerre Dani Hernández i el migcentre Uri González, procedents amb dos de l'Olot, i el migcampista Dani Molina, provinent del Prat. Els tres arriben a l'Hospi amb l'objectiu d'assolir l'ascens.
El primer objectiu del club és créixer, pujar de categoria, i bueno, és un fet diferencial que fa que un jugador doncs vulgui venir.
En cuanto hablé con Nico y me propuso venir y me dijo el objetivo que había, no tuve ninguna duda.
Tengo muchas ganas de unirme a este proyecto, de que empiece ya y con muchas ganas de conocer a todos mis compañeros y que llegue ya el 21 de julio.
L'Ajuntament ha posat en marxa un nou servei d'atenció social. Es tracta d'un allotjament temporal d'urgència adreçat a mares amb canalla menor d'edat al seu càrrec i que s'hagin quedat sense habitatge. Un recurs que reforça la xarxa de suport a dones en situació de risc i n'afavoreix l'autonomia.
Aquest espai facilitarà una estada estable mentre mares en situació vulnerable reben suport per a la seva autonomia i el benestar dels seus fills i filles. Té capacitat per a 15 persones i les 6 habitacions tenen bany i dutxes individuals. També hi ha cuina i safareigs comunitaris i espais comuns. Professionals de diversos àmbits de serveis socials, d'una entitat de caire social i del propi Ajuntament, prestaran atenció, orientació i seguiment a les dones monoparentals que s'hi allotgin.
Aquest pla de treball, evidentment, té una part molt fonamental, no?, de búsqueda de l'habitatge, però també, d'altra banda, no?, tot el tema ocupacional, de búsqueda de feina, formatiu, en el cas de què pugui ser possible, però també d'atenció a la infància, dels menors, no?, dels fills i filles. Per tant, és un pla de treball complet integral per tal d'acompanyar la persona en les diferents, perquè cada persona és un món, no?, en les diferents necessitats que pugui tenir.
L'estada orientativa prevista en aquest recurs d'allotjament és de 4 o 5 setmanes, però el període definitiu d'estada estarà vinculat al pla personalitzat que s'establirà per a cada dona usuària. L'objectiu és crear un espai de seguretat i estabilitat perquè les dones usuàries recuperin l'autonomia.
Però també creiem que un recurs així també pot ser un espai de seguretat per a elles, no? Un espai on poder també crear xarxa entre elles i amb les professionals, que pot ser després molt profitós quan aconsegueixin un habitatge, no?, i sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat, que és el nostre objectiu, doncs també mantenir aquesta xarxa, però també totes aquelles, aquests coneixements, no?, i experiències que puguin adquirir.
Aquest allotjament temporal d'urgència s'emmarca en l'estratègia municipal d'ampliar les alternatives habitacionals i atendre col·lectius en dificultats, en aquest cas dones en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, la tinenta d'alcaldia de Ciutat de Drets ha assenyalat que el govern municipal està ultimant un altre projecte centrat en pisos compartits adreçats a dones monoparentals vulnerables.
L'Associació de Veïns de Sant Feliu ha posat sobre la taula la situació del CAP del barri. Asseguren que pateixen les llargues llistes d'espera per ser atesos per un metge. També es mostren preocupats per la reducció del servei de pediatria.
Demanen hora al metge de capçalera i els hi donen consulta per un mes després. Com es veu al paper, la visita és pel 7 de juliol. I diuen que la llista d'espera es pot allargar encara més perquè des de fa dues setmanes els hi manca un metge perquè ha agafat vacances.
Como no se sustituyen ni las vacaciones, ni se sustituye las bajas, ni las jubilaciones, pues cada vez pues tenemos menos personal y que esto es inaceptable. Tienen un centro aquí de salud a medio rendimiento.
Des de l'Associació de Veïns de Sant Feliu denuncien que això és habitual al CAP del barri. Així, sembla utòpic l'objectiu de ser atès per un metge un màxim de 48 hores, tal com reivindica l'entitat, però que també s'ha marcat la Conselleria de Salut. Els usuaris ja saben que han d'esperar.
Los médicos los tenemos muy mal. Pide visita, puede venir de urgencias, y si no te lo dan de 15 días o a 20 o más. Y un barrio muy grande y estamos muy mal servicio. La doctora, hoy tenemos una, mañana tenemos otra. No las conocemos.
Aquí ya, tela, porque yo pedí hora para un cambio de recetas que me tenían que hacer y me dieron pa dos meses.
Però no és l'únic servei que es redueix al CAP Sant Feliu. La pediatria ha passat d'atendre tres matins a un cop o dos per setmana per la baixa de dues professionals. Això ho noten veïnes com la Cristina, que fa poc que viu al barri i no sempre té pediatra al CAP de Sant Feliu quan ho necessita.
El servicio bueno, o sea, con doctora y con enfermería son unos amores, no tenemos problema, pero sí que si fuera un servicio diario, o mañana, ya bien sea mañana o tarde, pero que todos los días tengamos esa opción. Claro, ya son 20 minutos, que no es mucho, pero bueno, sí que sería deseable tenerlo aquí cerquita, en el mismo barrio, ¿no?, en vez de bajar al centro.
¿Qué tenemos que volver a salir a la calle otra vez por el mismo motivo? ¿Porque otra vez nos vamos a quedar sin pediatras aquí en el barrio? Pues ya será algo más gordo. Alguna movilización no la descartamos, pero que no será como lo de antes, ¿no? Será más contundente.
L'any 2020, els veïns de Sant Feliu van reivindicar el servei de pediatria al seu CAP amb manifestacions i concentracions que van allargar-se durant 7 mesos i mig i durant la pandèmia. L'Associació de Veïns de Sant Feliu no descarta reprendre aquestes reivindicacions per la pediatria perquè consideren que és un servei que necessiten a un barri amb prop de 900 infants i on cada cop arriben més famílies amb la construcció de nous habitatges. De moment, a l'estiu, encara no se sap si n'hi haurà servei de pediatria al CAP. El que ja els han transmès a l'entitat veïnal a una reunió amb CatSalut és que el CAP de Sant Feliu tancarà les tardes de l'11 d'agost fins al 12 de setembre.
Sobre aquesta situació, el CAP Sant Feliu, des de l'ICS, en resposta als mitjans de comunicació de l'Hospitalet, que la programació de visites al CAP Sant Feliu es fa en funció del motiu de consulta, atorgant-li prioritat amb criteris clínics. Per tant, la cita es pot donar el mateix dia o per més endavant. En qualsevol cas, remarquen que si una persona té una necessitat urgent, pot adreçar-se al CAP Sant Feliu i destacant que l'atenció sanitària, que no pot esperar, s'atén el mateix dia. Pel que fa a la pediatria, afirmen que no s'han fet canvis en els horaris i continua havent-hi pediatra 3 matins a la setmana al CAP Sant Feliu. També recorden que les famílies que consideren que no poden esperar a ser atesos al CAP Sant Feliu poden anar al CAP de Just Oliveres, podent-la programar el mateix dia i torn horari que demanen atenció. Els alumnes del Col·legi Xaloc han compartit avui temps i activitats aquest curs amb gent gran de la Fundació La Vinya i també amb els usuaris de l'Associació de Persones amb Discapacitat Intel·lectual Alpi en el marc dels programes d'aprenentatge servei. Avui han celebrat la cloenda de les activitats.
Aquesta coreografia és el resultat de les trobades entre els alumnes del Col·legi Xaloc i les persones grans del projecte Mou't amb mi de la Fundació La Vinya. Des del gener han après a ballar i han treballat diversos esports per promoure l'activitat física, una iniciativa intergeneracional que els ha permès estrènyer lligams.
Hem estat molt connectats, ens hem anat coneixent més cada setmana i doncs hem après molt d'un de l'altre i hem fet bastant esport.
pues lo propusimos este baile y lo fueron a aprender, lo han aprendido en 2 días, ¿eh? A nosotros nos ha costado más.
Te inyectan energía, te inyectan alegría, te inyectan juventud, te inyectan de todo lo bueno, si es que da gusto estar con los jóvenes.
Però aquesta no ha estat l'única col·laboració. També han treballat amb les persones d'Alpi, en aquest cas a través de l'acroesport, que consisteix a fer figures en equip.
Ens ha sorprès molt perquè no creiem que els podria alegrar tant i ha sigut increïble veure com reien, com s'ho passaven bé i com ens ho passaven nosaltres bé amb ells.
Quan venen amb nosaltres, que estem molt acostumats, doncs jo crec que s'ho passen molt bé i nosaltres també aprenem molt d'ells i crec que sí, cada vegada la societat integra més aquest tipus de persona.
Són majos i són guapos.
I a mi m'ha gustat i ha sigut una experiència. Hacer subir al escenario a mí
las culturas.
En la festa de celebració i cloenda de les activitats han ensenyat tot el que han après i els alumnes els han volgut agrair l'estona compartida.
Amb la meva impressora 3D que tinc a casa he preparat uns clauers per als nostres amics d'Alpi, que és el logo Xaloc amb el logo d'Alpi a dins.
Un agraïment que també ha arribat en forma de fotografia i carta, un detall que ben segur no oblidaran.
L'escola Pablo Neruda és un dels 4 centres educatius de l'Hospitalet que participa aquest curs en el programa de Matemàtiques Florence que impulsa el Departament d'Educació, un programa que se centra en l'aprenentatge manipulatiu i en oferir més acompanyament als centres amb l'objectiu de millorar els resultats en aquesta matèria després del daltabaix a l'últim informe PISA.
Avui estem fent un exercici de 3D i aquest exercici es fa amb tubs i un paper. I tenim que fer agafar una targeta i mirar-la i després pintar el full.
Va ser un programa que s'ha creat arrel d'uns bons resultats que hi havia de la competència matemàtica i llavors doncs, el govern va pensar que havien de fer alguna cosa per millorar. I el que fem és, nosaltres tenim unes escoles que s'han apuntat de manera voluntària, tenim 10 visites i en aquestes visites es composen d'això, d'una sessió a quart, d'una sessió a cinquè, l'any que ve serà segon i cinquè, i després l'estona del migdia el que fem és reunió de comissió o formació de claustre, que és el veritable objectiu del programa Florence.
Aquest programa ens ajuda també a nosaltres, com a mestres, a veure les matemàtiques d'altra manera. No? Després d'aquestes activitats que ho fem quinzenalment, fem una reunió i llavors preguntem els dubtes que hem tingut, coses que cada vegada no queden clares o així. Estem contentes amb aquest suport que tenim.
M'agrada fer el Florence perquè és molt divertit i els jocs que fem amb l'Aurora són molt xulos i m'agraden molt.
El que volem és això, que les matemàtiques siguin així, que treballem tots els processos que composen el currículum que et contempla, no? El raonament a prova, la representació, la comunicació, doncs tot això que estigui reflectit realment a les sessions de matemàtiques i no sigui que et donin la fitxa plena de sumes i comencem a omplir.
Què veus? On veus el pla?
Sincopat ha estat guardonat com el millor curtmetratge de la 7a edició del Festival Filmseré, un certamen internacional que enguany ha rebut prop d'un miler de curtmetratges professionals d'arreu del món.
Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Fontserè no han pogut ocultar l'entusiasme després d'haver clausurat amb nota la 7a edició del Filmseré. S'han encarregat de tota l'organització del Festival de Curtmetratges, seleccionar els 28 curts finalistes d'entre gairebé un miler d'aspirants i tenir tot a punt per al dia de la gran gala.
A mi m'ha agradat molt i li donaria molt bona valoració perquè per a nois de la nostra edat estaria molt bé. Si no saps què fer al futur, pots fer coses com això.
Un jove de nostra edat, fer aquesta matèria, això del festival, pot ser molt emocionant en su moment i també és molt tens, molt nerviós en els que fuimos, quan hem parlat i per organitzar tot això.
El film Seré prové d'una matèria optativa per aprendre coneixements tècnics sobre el llenguatge audiovisual del cinema i tots els processos de la indústria del setè art.
És gairebé un part, portem és que literalment 9 mesos des de setembre fins avui preparant aquesta tota la setmana passada que acaba amb aquesta gala final i realment sí, és una experiència i un aprenentatge pels nens exquisit.
L'angoixant curt sincopat, dirigit per Paul Digler, ha estat el guanyador a la categoria de millor curtmetratge i millor so. Precisament en el film, la música es converteix en una protagonista terrorífica d'una distopia tecnològica d'allò més creïble.
Curtmetratge que combina dos objectius d'inici. Un era experimentar el terror i la ciència-ficció des del so i la música. Millor banda sonora, o sigui que em sembla perfecte a l'unisono, no?, amb el jurat. I el segon objectiu era molestar el públic, així que crec que hem aconseguit les dues parts. Crec que no ho havia vist mai que uns alumnes de quart d'ESO poguessin arribar a muntar aquest nivell d'implicació i sobretot de tria després també de curtmetratges, tots els visionats. Sí, és una feinada.
Tot i l'excel·lent nivell dels curtmetratges, els organitzadors volen mantenir l'essència del film Seré, que els protagonistes continuïn sent els alumnes i com es submergeixen en la passió pel cinema.
Actors i actrius de l'entitat Acordis ultimen aquests dies els assajos de Vacaciones en el Mar, una obra teatral que es podrà veure aquest cap de setmana al Teatre Joventut dins el marc del cicle L'Hospitalet fa Teatre.
És la tripulació del Pacific Princess, un creuer que començarà el seu viatge cap a l'entreteniment damunt els escenaris. 13 actors i actrius de l'entitat Acordis donen vida als tripulants de Vacaciones en el Mar, una obra teatral basada en la mítica sèrie de televisió dels anys 70 i 80. Aquests dies fan els assajos d'un muntatge on hi ha escenes divertides de ball, misses esbojarrades i també molt de cant.
I em sento orgullós de formar part d'aquest entreteniment, fent teatre, que he estat fent durant molts anys, més de 20 ja, i em sento encara content de continuar a fer-ho.
I és una obra de teatre divertida, que se rien la gente i que tengan mucho, venga mucha gente al teatre.
Me ayuda mucho. Y esto es verdad, me ayuda mucho a quitarme la poca vergüenza que tenía, porque antiguamente tenía un poco de vergüenza. El teatro me ha ayudado mucho para quitarme la poca vergüenza. Venga. Yo creo que se va a mear de la risa. O sea que yo os recomiendo que los que queráis venir, que venid para partiros el culo de risa.
Aquesta activitat de teatre ja és un clàssic dins d'Acordis, l'associació coordinadora de col·lectius de persones amb discapacitat de l'Hospitalet. Fa més de 20 anys que la realitzen en la companyia Teatre Obert, però des de fa uns anys ja no només actuen el Dia Mundial de la Discapacitat, sinó que han fet un salt de qualitat en participar al cicle de l'Hospitalet fa Teatre.
Eso creo que fue un antes y un después de lo que es la actividad de teatro dentro de Acordis y dentro del... incluso para ellos, ¿no? Porque tienes la oportunidad de coincidir con otros grupos, que otros grupos te puedan ver. Es otra dinámica y otra historia.
I com no podia faltar un creuet, també n'hi ha una història d'amor. Qui vulgui saber si aquest idili acaba en casament, haurà d'esperar la tarda del diumenge, quan aquest vaixell teatral atraqui el Teatre Joventut.
Fins al 20 de juny es pot visitar al Centre Cultural La Bòbila l'exposició Ojo, una mostra molt personal del pintor Ramon Valdés.
Els ulls que ens miren perpètuament són els protagonistes de l'exposició Ojo que Ramon Valdés ha portat al Centre Cultural La Bòbila. El pintor s'ha obert en aquesta mostra per treure a llum la seva obra més personal i farcida de referències autobiogràfiques.
Una exposició un poco personal, todo en referencia a los ojos, porque considero que siempre hay alguien mirando, ¿no? Sea una obra, o sea un parque, o sea lo que sea, siempre tienes un ojo detrás tuyo. Y es bastante personal porque hay cuadros que son íntimos.
Cada quadre té una experiència personal de rerefons que l'explica. Tot i així, Valdés vol donar llibertat al públic que s'apropi a contemplar-lo.
Este cuadro en especial lo llamo autorretrato con modelo, ¿vale? Te cuida con la montaña y un faro a lo lejos, ¿vale? Por norma no le suelo poner, o sea, mis obras todas tienen títulos, pero no los doy a conocer porque dejo que el espectador indague sobre la obra y saque sus propias conclusiones.
L'exposició del pintor veí de Pubilla Casas es podrà veure fins al 20 de juny al Centre Cultural La Bòbila.
La Bienal d'Art Manifesta 15 s'acomiada de Barcelona i també de la seva àrea metropolitana amb les expectatives superades. Una enquesta elaborada per la Universitat Oberta de Catalunya mostra que la majoria dels visitants, un 85%, provenien de la regió metropolitana de Barcelona, un 5% de la resta d'Espanya i un 10% de l'estranger. L'Hospitalet ha participat en aquesta Bienal amb la instal·lació Diàspora a Can Trinxet, l'exposició Verd i Obert al Centre d'Art Tecla Sala o la bandera de l'Ara Schnitzer a la xamanea de Can Batllori.
Quedara perfectamente claro que Barcelona es Barcelona metropolitana y que es mucho más que las Ramblas y la Sagrada Familia y Camp Nou y todo eso, que la periferia también es parte integral de esa gran ciudad y que Manifesta lo mostrara. Y lo hemos conseguido.
El nou projecte del Centre d'Esport L'Hospitalet ja compta amb tres noves incorporacions que hauran de contribuir a assolir l'ascens a la segona ref, el gran objectiu de les últimes temporades.
Justament dos fitxatges provenen d'un equip de la segona ref, l'Olot, el lateral esquerre de 28 anys, Dani Hernández, i el migcentre de 33 anys, Uri González. La injecció d'il·lusió i expectatives que porten el club Jordi Alba i Thiago Alcántara ha estat un factor decisiu per venir a l'Hospi.
El primer objectiu del club és créixer, pujar de categoria i bueno, és un fet diferencial que fa que un jugador doncs, vulgui venir. Al final, que estigui Jordi Alba i Thiago darrere, doncs és un altre tret, és un plus més que decanta per venir aquí a l'Hospi.
Yo creo que a cualquier jugador que le guste el fútbol pues le gusta un proyecto pues, ambicioso como es el de el Hospitalet. Así que en cuanto hablé con Nico y me propuso venir y me dijo el objetivo que había, no tuve ninguna duda.
L'Hospi també s'ha reforçat amb el migcampista Dani Molina, de 25 anys, que prové del Prat, i també aportarà el seu gra de sorra.
Tengo muchas ganas de unirme a este proyecto, de que empiece ya. Yo soy un jugador medio centro, también puedo ser un box-to-box, puedo jugar también de interior, tengo llegada, y bueno, soy un jugador con lo que he dicho, con mucha hambre, con muchas ganas, i con mucho trabajo que dar.
El nou president, Antoni García, ha confirmat que el gran objectiu irrenunciable de l'Hospi ha de ser lluitar per l'ascens a la segona ref.
L'objectiu és l'ascens i l'objectiu és treballar per aquest ascens sigui possible fins a l'última jornada. El que demanem és treball, sacrifici i que fem tot el possible per poder pujar de categoria.
I a nivell d'equip, pues, al final quiero que l'Hospi sea un equipo que sea valiente, que sea atractivo jugando desde atrás, que sea intenso y que el protagonista principal sea el balón.
El nou Hospi, amb un altre exfutbolista de primera divisió i recent exjugador del club, Cristian Gómez, a la banqueta, començarà a entrenar la tercera setmana de juliol. I el primer gran repte de la pretemporada serà a l'agost, el torneig dels històrics. La nova directiva ha anunciat que aviat endegarà una campanya de captació de socis i sòcies, perquè per assolir l'ascens de categoria cal més suport i més pressió per al rival a la graderia.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha posat en marxa un nou recurs destinat a oferir suport i acompanyament a dones en situació de vulnerabilitat. Es tracta d'un allotjament d'acollida per a mares amb fills i filles menors que han perdut l'habitatge. La iniciativa s'emmarca en l'estratègia municipal d'ampliar les alternatives habitacionals i donar resposta a les necessitats dels col·lectius vulnerables. L'Associació de Veïns de Sant Feliu denuncia que la llista d'espera per ser atès per un metge al CAP de Sant Feliu supera els 30 dies, una situació que amb l'arribada de l'estiu temen que vagi a més. També es mostren preocupats per la reducció en dit del servei de pediatria. sincopat dirigit per Paul Digler ha estat guardonat com el millor curtmetratge de la 7a edició del Festival Filmserè. Aquest certamen internacional organitza l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Eduard Fontserè de la Florida i enguany ha rebut prop d'un miler de curtmetratges professionals d'arreu del món. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.